TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Anaïs Martí.
Amb tota la competència que té ara mateix, tota aquesta pressió, i està passant factura.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 1-0 al València al Camp Nou, patint una mica perquè ha jugat molta estona, més de mitja hora, amb 10 jugadors. El gol l'ha fet Rafinha de cap, avançant-se el porter del València a la primera meitat. A la segona, el Barça ha tingut un penal a favor, només començar. Podia haver estat el 2-0, però Ferran Torres l'ha fallat, l'ha xutat al pal. Al cap de només uns minuts, Araujo l'han expulsat, el 13 de la segona, vermella directa. El Barça ha sabut jugar amb 10 jugadors, ha resistit i suma 3 punts que són molt importants. Ricard, què t'ha agradat?
La maduresa i responsabilitat defensiva amb un menys. Ha arribat un moment que el Barça ha mutat tant que fa la sensació que se sent més còmode amb treballs defensius posicionals que no pas en atac posicional. L'equip ha tornat a mostrar un repòs, una sensació de seguretat quan ha hagut de jugar amb inferioritat numèrica que no havia mostrat amb igualtat numèrica. Fins i tot hi ha hagut fases, les inicials, és després, veritat que després a l'últim quart d'hora no ha estat així, que ha tingut possessions llargues per no atacar, però per fer descansar l'equip, perquè el València hagués de començar de més lluny, pressionant fins i tot perquè el València no pogués acolar el Barça als últims metres. És veritat que a partir de l'últim quart d'hora això ha canviat, però també perquè Xavi ja ha ajustat, ha canviat, ha posat a Eric, ha jugat amb la línia de 4 amb Valdi i Rafinha per davant, bé, ha modificat alguna qüestió tàctica per estar més abrigat. Però vaja, l'equip ha tornat a passar, excepte aquest xut final de Cloyfer que ha aturat Ter Stegen des de fora de l'àrea, ha tornat a passar com el Bernabéu, amb una situació de bloc baix, molt segur, molt consistent, amb una sensació, a més, de comoditat, que és el que més sobta, perquè tu pots resoldre partits com aquests, allò buidant aigua del vaixell, però una qüestió d'èpica, d'orgull, de caràcter, però és que l'equip fa la sensació que se sent estable en aquestes situacions. Bé, això probablement és una part del que s'està adquirint l'equip, producte de les qualitats individuals de tenir jugadors com Christensen, Koundé, Marcos Alonso, fins i tot que ara està en un molt bon moment, Araujo, tot i que avui no hi era, que no pas per una qüestió de direcció col·lectiva, però és una realitat, i m'ha agradat que gestionés aquests minuts així, perquè tal com estava el partit i amb el poques possibilitats que tenies per fer mal en atac, poder fer això a l'equip li dona aquest punt de consistència i de seguretat en allò que està fent. Probablement els millors minuts del Barça, pel que fa a control del partit, encara que no hagi estat a través de la pilota, han estat aquesta última mitja hora.
Sobre què tens dubtes?
Sobre la falta de continuïtat en pilota. Perquè a l'equip li ha costat molt, sobretot quan ha estat 11 contra 11. Ha tingut fases bones, ha tingut fases on perdia pilotes amb molta facilitat, on a vegades estava accelerat, a vegades precipitat. Després de l'1-0 ha tingut 10 minuts molt bons, amb molta facilitat perquè les pilotes circulés a alta velocitat, perquè arribés a les bandes, perquè Rafinha trobés Ferran dintre amb la seva desmarcada en profunditat. Però després, un altre cop, les pèrdues fan que l'equip hagi de córrer cap enrere, l'equip es desordena, es desorganitza, i l'inici de la segona part ha anat pel mateix camí, amb poca capacitat per governar el partit, per tenir-lo controlat a través de la possessió, atacs més aviat elèctrics, fuetades, però no sensació de govern i de domini. I tinc dubtes, perquè és evident que avui falten, i no podem oblidar, Lewandowski, Pedri, Gavi i Dembélé, i això s'ha de tenir en compte, però l'equip hauria de respirar col·lectivament més enllà de les baixes, encara que siguin capitals. I som en aquest moment de temporada on doncs genera, a mi em genera algun dubte. No sé si anem cap a davant o anem cap enrere, en aquest sentit, no? Si el pes defensiu que l'equip se sent còmode també li treu seguretat en pilota, perquè això el Barça... fins i tot en els pitjors moments ha estat un signe d'identitat que li ha generat un racó de seguretat que ara fa la sensació que no ho és tant.
I què és el que no pots entendre?
Doncs que Rafinha no tregui més rendiment al seu potencial i talent. I ho dic avui, que ha marcat el gol de la victòria i ha marcat les diferències i ha tornat a ser el jugador que ha fet que el Barça sumés els 3 punts. Però per mi és un futbolista que té unes condicions tècniques i físiques excepcionals. I la sensació és que és molt irregular. Jo crec que és una qüestió mental, que ell ha de trencar alguna resistència, alguna barrera. És veritat que ha pujat un esglaó, que una cosa és jugar al Leeds a la Premier i una altra cosa és jugar al Barça al Camp Nou, amb tot el que exigeix. Però és que hi ha moments en què no saps si sortirà cara o sortirà creu, no? O sigui, no té aquest punt de continuïtat que dona seguretat també al futbolista d'atrevir-se més o menys. A vegades no pren bones decisions, a vegades les pren bones, però després d'un primer dribbling la segona acció encadenada no és correcta. A vegades és capaç de fer una acció com la del gol, que és extraordinària pel moment de desmarcada i rematada. O sigui, ens ensenyen moltes coses que no tenen després rendiment, no són productives, o no són prou productives, perquè els números de Rafinha, si mirem gols i assistències, és un registre molt important. Ara ho parlarem al tercer temps. Però la sensació que tinc jo és que té molt més futbol i moltes més qualitats i que pot pesar molt més i que pot sumar molt més i que no acaba de tenir aquesta continuïtat en el rendiment, que ell també li doni seguretat i que faci que tingui, ja no dic 2 o 3 partits consecutius, sinó 90 minuts de seguretat, de fiabilitat. Ningú li pot discutir treball, ningú no li pot discutir impacte de pilota, ningú no li pot discutir que es presenta i que la vol i que s'equivoca i que es torna a equivocar. Però a mi em queda aquesta espina clavada. Jo estic convençut que Rafinha ho pot fer millor i no entenc per què no acaba d'explotar això.
Rafinha, que avui ha estat decisiu, ha fet el gol de la victòria, és el tercer que fa de cap, però que ha tornat a ser massa irregular i ha estat poc present en el pes del partit. La relació poc fluida de l'equip amb la pilota, avui el Barça no ha estat pulcre, ha tornat a no ser gaire pulcre amb la pilota, com li agrada dir a Xavi, i el bon partit i la seguretat del Barça quan s'ha quedat amb 10 jugadors per l'expulsió d'Araujo al 13 de la segona. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 1, València 0. És el desè 1-0 de la temporada. Ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Ricard.
Bé, doncs ha acabat el partit i clar, quan han passat tantes coses ja no et puc fer la pregunta que hi hem quedat a mig camí de si enteníem o no el que veiem de l'equip, perquè clar, van al fallat la vermella, hem entrat a un altre escenari i resulta que ara ens sabem defensar sense que passi res, tu. Qui ens ho havia de dir?
Bé, no sé, és que no puc evitar pensar que ha estat un partit abominable amb tots els condicionants que li vulguis posar. El penal,
abominable, com...
No, és terrible, del pitjor que hem vist aquesta temporada i n'hem vist uns quants que tenen molta tela. La primera part no tenia excusa...
Què ho marcaries, el tema abominable? O sigui,
No, és que no li trobo gairebé res aprofitable al partit d'avui. Si vols, ens quedem amb això que apuntaves tu de... Com a mínim no hem acabat patint. Però tampoc no tinc molt clar que sigui un gran què no acaba patint contra el València amb 10. És veritat, i en això estic d'acord, ho comentava amb el Campos, que segurament el Barça més lúcid ha estat quan s'ha quedat amb 10 i ha vist que la cosa perillava de veritat.
Però estem acabat parlant... patint contra el Cádiz amb 11, eh?
Ja, no, sí. Clar, però és que al final acabarem baixant el nivell d'exigència a sota terra que... i l'haurem d'anar a buscar al pàrquing. I jo ho sento, però si el Barça acaba guanyant aquesta lliga tindrà un mèrit brutal. No li discutiré perquè ve d'on ve, crec que té unes peces justetes per ser campió de qualsevol cosa.
Però no t'agrada gens el que veus.
Tinc la impressió que l'equip està en una missió, estan enfocats a guanyar la Lliga com sigui. I a mi el com sigui em val el Bernabéu i no em val avui. O sigui, això que he vist avui, jo trobo que no hi ha per on agafar-ho. Però és veritat que, clar, si fas el penal del 2-0, però és que l'has de fer tu, eh? Vull dir, no l'haig de baixar a xutar jo. Però és veritat que el partit amb 2-0 canvia, és veritat que si Koundé rebutja endavant i no endarrere, tampoc hauríem acabat amb 10, però són tants i 6 que jo...
Però anem a qüestions generals i aviam si ens ho pots traduir i concretar. Què és el que t'allunya tant de l'equip?
És que tinc la sensació que no sap a què vol jugar i sobretot una cosa que em nego a admetre-la o m'he negat a admetre-la quan aquests últims dies, ai, és que sense Pedri... Home, segur que sense Pedri podem donar 3 passades seguides. Doncs començo a pensar que no. O com a mínim l'equip no té personalitat sense Pedri i és molt cardat pensar que un equip com el Barça no té personalitat si li falta un tio de 20 anys, que és boníssim, eh? I jo també el trobo a faltar. Però clar... Els jugadors que juguen avui al mig del camp són tots internacionals. Jo no he vist 3 passades seguides. És que potser sóc jo, eh? Però que juguem contra el València.
No. Jo crec que el que dius no es pot discutir.
Llavors, no pot discutir. Però sobretot... És que jo
però
no
tu creus
vull...
que no s'han fet 3 passades seguides perquè no generem els contextos perquè es facin les 3 passades?
En alguns moments sí, en altres per la pròpia desatenció, la pròpia imposició dels jugadors, perquè clar, també és evident que no és el mateix jugar amb Gavi i amb Pedri, això ho entén tothom, que si ell amb Sergi Roberto i a sobre se'l lesiona De Jong, vaja, entenc que sí. Ha pres algun tipus de mal al descans.
Sí, sí.
Clar, és veritat que cada vegada és pitjor la matèria primera que tens, però és que són jugadors que són jugadors de la primera plantilla del Barça. Jo dono per fet que tenen un cert nivell i en partits com avui jo m'ho qüestiono, sincerament, i amb tot el respecte per tothom que ha jugat avui.
O sigui, que tu creus que és un tema estructural, eh? No és un tema de qualitat.
Bé, avui que som a 5 de març començo a pensar que sí. Ara, és veritat que van en paral·lel les dues realitats i jo d'això no em vull renegar, eh? Crec que té molt de mèrit haver arribat a 5 de març, a 14 jornades pel final de la Lliga... amb 10 punts a aquesta hora, eh? Potser a la nit en són 7, d'avantatge. Jo és que no, ni borratxo, no m'hauria imaginat. Però jo trobo que l'equip creix de manera irregular. Ja de cop fa un partit que tant cigala i en venen 3 que no entens com es pot jugar així a futbol. I jo, insisteixo, el del Bernabéu el poso en un parèntesi gegant. No, jo aquest no el compto. Però a mi Old Trafford ja em va semblar justíssim i, va, Armeria ni en parlem... I això d'avui, hosti, no sé, és que hi ha hagut un moment que he pensat, em costa de creure com podem estar guanyant aquest partit. Vaja, per mi només hi ha una reflexió i torno a demanar perdó si falto el respecte a algú, però perquè ells són molt pitjors que nosaltres.
Bé, és que això sí, clar. Això
sempre... No, això és la competició, sí. Si el que clar, jugues contra un equip, dos, i si no, és pitjor, és evident que és pitjor... tens més números de guanyar, però...
Tu ets
no sé, igual és que jo em torno boig i demano coses que no es poden fer,
no,
però, el partit jo és que el trobo indefensable, de veritat.
Ja. A mi m'agrada molt que t'expressis tal com Raja, perquè a mi estic convençut que molts aficionats del Barça ho senten així. El que m'agradaria saber una mica és que quan dius que el partit és indefensable, o sigui, t'estàs... O sigui, el que jo vull dir és que tu creus que amb les limitacions que té l'equip estàs dient que podria jugar millor.
Jo vull creure que hauria. Perquè si tota, és a dir, si tota justificació és que avui no hi eren Pedri, Gavi, Lewandowski, Dembélé, ja, llavors el dia que tinguem lesionats no juguem.
És que potser no tenim una plantilla prou compensada, equilibrada o de qualitat.
És possible, no dic que no, però... entre poc i massa, em sembla a mi. Sí. Que jo ja no dic fer-ne 3 o ara dèieu 10 partits guanyen 1-0. Doncs sí, és evident que venim de l'era Messi que en guanyàvem un grapat 5-0 i ara potser ens hem d'adequar a guanyar-los 1-0 o 2-1. Això jo crec que ho entén tothom. El que a mi em costa d'entendre és que el procés per arribar a l'1-0 o al 2-1 sigui tan... tan penós, tot plegat. Bé, i escolta, i segur que algú que ens està escoltant m'entén i algú diu, aquest idiota ja està tornant a rajar i hem guanyat.
Bé, no, això...
És que és l'experiència, això que en diuen ara l'experience, l'experiència del partit, a mi avui m'ha atropellat. O sigui, aquest partit, fins que ha xiulat l'àrbitre, no, gairebé no he tingut cap alegria. El gol de Rafinha i el xiulet final.
Bé, doncs jo crec que està ben orientat tenir aquesta reflexió per ajudar-nos a obrir el ventall i a fer-nos preguntes, perquè cadascú té la... Jo crec que el Barça no ha estat bé. A mi no m'ha semblat el partit tan terrible. Sí, jo crec que hem jugat partits bastant pitjors amb jugadors més ben dotats. Però
sí, això és veritat.
És una qüestió de matisos, també.
El dia de l'Espanyol tira per aquí, el dia del Getafe tira per aquí...
El que sí que estic d'acord amb tu és que el que potser ens fa mal és que des del punt de vista col·lectiu no veiem els trets que facin reconeixible l'equip i que estiguin millor o pitjor, tinguis la sensació que l'equip sap...
És a dir, vol, no? Mira, et poso un exemple que ara m'ha vingut al camp molt gràfic. Hi ha una jugada en què Kessié, crec que ja estàvem amb 10, es queda al mig del camp rodejat de 4 tios. Jo ja m'imagino que Kessié no farà una ruleta i els deixarà tirats a tots al terra i se n'anirà cap a porteria, perquè Kessié és el que és. Però no hi havia ningú, ni tan sols a prop, ningú li ha ofert una línia de passada, i a sobre ell es queixava de Ferran, que venia de 50 metres més endavant. Sí, sí, segurament Ferran no ha estat el cas, però és que no hi havia cap migcampista tampoc. Vull dir, és un comportament col·lectiu que et fa pensar que és difícil que aquest equip jugui bé fluidament, contínuament. Hi ha partits que juga bé? Ui, tant que sí. Aquesta temporada n'hem vist uns quants, però des del meu punt de vista n'hi ha més... que et deixen fred, i avui, per mi, potser m'he passat amb abominable i potser no és el pitjor de tota la temporada. Però que és, per mi, molt dolent i molt difícil d'empassar, d'això no en tinc gaires dubtes.
Jordi, el millor dins d'aquest panorama.
Sí,
molt bé,
Rafinha,
gràcies.
Rafinha. Bona nit, gràcies. Bona tarda.
A Catalunya Ràdio, la TDT. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient. Llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
El Barça ha guanyat per 1-0 al València. Ara són 10 punts d'avantatge respecte al Madrid, que ara jugant encara al camp del Betis i que podria tornar les coses a 7 punts. Però el partit ens torna a deixar immersos en contradiccions, o no, Anaïs? Bona tarda.
Bona tarda, Ricard. Sí, la veritat és que sí. Crec que al final el millor és el resultat. Objectiu complert, tornes a estar 10 punts d'avantatge del Madrid, amb un joc molt més eficient que brillant. I crec que estem vivint la setmana de les setmanes de la supervivència, on es nota que al final tens una plantilla molt curta, que és víctima de la situació econòmica del club, però és que a més resulta que a la que hi ha baixes es pateix encara més, perquè penso que hi ha una distància molt evident entre el que són l'11 titular i els suplents. No et preocupa la defensa perquè està en una situació molt estable, però veient la falta de gol d'aquest equip, no, vaja, jo no puc evitar fer una mica de ciència-ficció i pensar en futbolistes doncs, com Abde, que l'ha cedit a Osasuna, les ventes de Memphis, que hi va marcar dos gols amb l'Atlético, Aubameyang, jo personalment el trobo molt a faltar des de principi de curs. Però vaja, això és fer ciència-ficció i bé, el millor és que has fet una molt bona feina fins ara, i veurem si el Barça és capaç de recuperar-se del tot en els propers partits. De moment doncs, es recupera Gavi per Sant Mamés i no sé si a Lewandowski i ja veurem.
Ah, ara la necessitava molts jugadors davanters, sí. Eh? Ofensiu Memphis, Aubameyang, qui és més necessitat, Anaïs?
Abde.
Abde.
Sí.
És veritat que a més amb les baixes això es pronuncia, que ja falta de talent, no? Desequilibri. Però a mi, per exemple, en el cas d'avui em sembla que a l'equip el que li falta sobretot és generar joc en la zona on es genera, on es desenvolupa el joc d'un equip, que és al mig del camp. És que les imprecisions han estat a l'ordre del dia. I això no és una qüestió de si tens un davant teu o altre.
Però és que allò dels quatre migcampistes que dèiem, que juguen com quatre migcampistes, però quan siguin els millors, Pedri i Gavi, avui et faltava la meitat d'aquest mig del camp o d'aquests quatre migcampistes.
Això m'interessa. O sigui, jo crec que la sensació la tenim tots de certa fredor, no? pel que hem vist, no? Més enllà del resultat, fredor, no? Però la pregunta és, això és perquè per la profunditat de la plantilla? És a dir, que no hi ha prou qualitat per substituir els pesos fonamentals, aquests quatre que diu, per exemple, la Laia?
Jo crec que va més enllà.
Tu creus que va més enllà,
Xavi? Crec que va més enllà. Crec que l'equip ha de generar una idea de joc, que l'entrenador sempre insisteix molt en la idea i en el model, doncs que trobi més companys a prop. A mi em fa la sensació que sí, clar, que sí, té el talent individual i la qualitat que té, però s'ha trobat en alguna ocasió, i l'ha relatat el Costa fa dos minuts, que és que no tenia opcions de passades obertes, i això acostuma a passar. I al dia de l'Almeria Busquets es queixava perquè no tenia companys a prop. Doncs jo crec que l'equip no juga gaire juny a l'hora de passar-se la pilota. A l'hora de pressionar és una altra història. I quan s'ha quedat amb 10, a mi m'ha agradat el Barça com ha respost a aquesta adversitat.
Bernat.
Jo crec que és una evidència que allò de... Ho diré en castellà perquè és com ho va dir Xavi, de plantillón, que es va batejar a principis de temporada, no és així. És a dir, el Barça no té una gran plantilla, perquè a la que tens les baixes de titulars indiscutibles, no hi ha jugadors que arribin a aquest nivell. I, per tant, aquí hi ha un problema. Després hi ha una altra qüestió. Estem parlant d'una setmana de supervivència, de les baixes... Però la dada que, per exemple, ens ha donat el Bernat Coll de 10 partits guanyats per 1-0...
Això és tendència.
Dels quals 3 són abans del Mundial, 7 després de la represa.
Bé, això no és casualitat, és a dir, és fruit d'alguna cosa. I que el Barça, un equip gran, un equip dominador, un equip amb voluntat de tenir la pilota més que el rival, de jugar al camp contrari al rival, de fer molts gols, l'estil Barça, perquè ens entenguem, guanyi tants partits per 1-0, home, denota alguna cosa.
7 dels últims 18 per 1-0, dels últims 18.
7. Però denota coses bones o dolentes?
No, per mi coses dolentes.
Sí.
Sí, clar. Home, sí.
Com... Home, l'ideal del Barça és estrany, com a mínim.
Ara, per mi, un altre dirà, no, això és perfecte perquè són 3 punts. I... Bon, d'acord, però com que jo crec que estem parlant d'una altra manera de veure el futbol, guanyar els partits per 1-0 no és el que ens havíem imaginat, i especialment amb Xavi a la banqueta. I després una altra cosa... Bé, és que s'entra en debats una mica més llargs, però avui, per exemple, referit a una cosa que ha dit ara l'Anaïs, del tema dels problemes econòmics que té el club per fer plantilla, avui hi havia Koundé, Rafinha i Ferran, que són 3 jugadors de l'últim any i mig que entre els 3 et sumen 150 milions llargs de passet d'euros. Em refereixo que vull dir que potser també és que algú potser no s'ha acabat d'encertar del tot. I que hi ha hagut oportunitat d'encertar-la i potser algun no ha estat tan indiscutible. Però, en fi, jo crec que aquest és un debat al marge que ara tampoc ens portaria a res. Jo crec que la qüestió és que futbolísticament, estic d'acord amb el Xavi, no s'està...
No hi ha una evolució clara.
Creixent.
No, exacte.
No.
Indignat com el
indignat
Costa.
Com el Costa, exacte, que no estic tan indignat. Jo no considero...
Com ha dit, abominable.
Abominable. Jo crec que
abominable, home de les neus.
Sí, el Yeti, no? Jo abominable crec que és potser paraules majors.
Però aquest partit ja l'has vist.
Jo estic molt decebut avui, m'esperava una altra cosa. I és veritat que hi ha hagut accidents a la segona part, però fins al 13 de la segona... has pogut fer un partit millor i no l'has fet i aleshores entrarem amb el mateix. Hi havia moltes baixes, ja, noi, però és que clar, és que si no és una cosa, és una altra. És
el València també tenia baixes, sí. Hi ha hagut un moment a la primera, amb l'1-0, després de l'1-0 de 10 minuts, que semblava que el partit anava coll avall i el tancaries fins i tot abans del descans, però després s'ha diluït el ritme, el jugar camp contrari, el pressionar, generar ocasions, allò ha desaparegut.
Se sabeu una cosa, que quan ha acabat el partit és s'ha complert el que heu comentat a l'inici del partit, que és que amb aquesta defensa no hem passat cap angoixa. Perquè mireu els números, hi ha 8 rematades per part del València, només un dels 3 pals, que és l'últim minut de Kluivert, hi ha una rematada fora.
Hi ha la jugada de Fran Pérez que...
Sí, però era fora de joc o li
senyava fora de joc? No, he dit el penal.
Bé, però aquesta és una acció a un lateral de l'àrea,
sí,
no?
Sí,
que podria convertir en penal,
però no
és una... O sigui, el que vull dir és que, a part de tot el que hagi pogut ser el partit en si, Sí, sí. Tant el dia al Madrid com avui no és petit.
Mm. I és que però perquè la defensa és la línia que millor ha reforçat en el mercat. Vull dir, és que no, està molt clar, quan tu a la plantilla te la mires avui i la mires l'altre dia al Bernabéu, veus que els millors jugadors els tens en defenses, que a vegades és tan simple com això, i que a partir d'aquí doncs van caient peces i veus que l'equip no flueix de la mateixa manera. I això és perquè doncs tu has fet una molt bona feina en defensa, però és que en les altres posicions, jo estic amb el Bernat, jo crec que s'ha baixat molt el llistó d'exigència a l'hora de fitxar davanters. Ja sé que Messi és Messi, però des de que va marxar Messi s'han invertit 170 milions d'euros en davanters. I on està el resultat? Per mi crec que és
però,
molt
però si just. Si els davanters feiessin moltes ocasions, en anys diries, home, és que el problema és que és, tenim...
Però et fa falta gent amb talent diferencial, vull dir, això és el sí, Barça. Però, al final no has de tindre parlarà, cracs no? Més enllà de Lewandowski
però
que et puguin fitxat, decidir
però,
partits.
Però has fitxat Lewandowski i tampoc et marca, perquè
des del Mundial ha baixat el seu rendiment.
Que en el joc, en com s'expressa col·lectivament, hi ha molts dies que em quedo com avui. Que
sí,
no,
sí,
no
i això
que hi ha una continuïtat.
Però jo crec hi ha dies que potser que si el joc no flueix tant de la manera que tu vols, en el moment que tu tens a cracs diferencials, doncs això ho supleix una mica, perquè no es poden jugar partits brillants tots els dies ni totes les setmanes.
Algun va bé.
Que el que passa és que jo crec que anem que ens haurem d'acostumar a no tenir cracs diferencials durant molts anys.
Ja, perquè... aquest és el problema. Aquesta realment és la realitat que tens. I que sort que el Barça, sort, ja m'entendreu, però que ara mateix només tens dues competicions, perquè imagineu-vos això en una competició més, és que seria impossible.
No oblidis com va viure el vestidor de l'eliminació d'Old Trafford, no? Aquest punt de sospir, de dir com a mínim...
De dir,
mira,
com a
mínim
podrem assegurar altres coses.
Que ara s'està jugant al descens i ha d'anar a jugar una eliminatòria contra el Fenerbahçe de vuitens de final de l'Europa League, i ja em diràs tu si és la prioritat. Jo crec que en general tots coincidim que l'expressió col·lectiva de l'equip no ha crescut i que aquest és un problema. Jo el que no acabo de definir bé si és un problema de qualitat individual de la plantilla i de profunditat, sigui perquè no has fitxat bé, sigui perquè hi ha jugadors que continuen i que no haurien de continuar, o sigui, més enllà del motiu, o si és un problema de la direcció.
De col·lectiu, sí, sí.
Exacte, de la direcció, del pla, de cap a on anem, de què volem, de què tenim. A mi, això és, perquè el desconcert que vivim, com diu el Carles, és que estem... en defensa estem... Vaja, com no hem estat
com,
mai.
Com o sigui, mai.
És que avui, que és que hem jugat al Bernabéu 90 minuts i hem jugat aquí 30 amb un home menys i podríem estar jugant 3 setmanes més que no ens fan un gol, una oportunitat ocasió, clara. Sí. Clar, això no ho hem viscut mai a la vida. No ens ha passat.
Amb Valverde, jo recordo algun camp, potser
però
no tan accentuat.
Tan accentuat
però també
veies
que l'equip defensava l'àrea, van guanyar el Bernabéu.
Sí, però allò era diferent, perquè Messi i Suárez estaven molt lluny. O sigui, allò era agafar una mica el Frankenstein per aquí, que jo estiro un braç per allà i poso un cap... No, estic parlant com a idea col·lectiva. Ara l'equip se sent còmode amb el bloc baix, es va sentir còmode amb el Bernabéu, s'ha sentit còmode mitja hora avui. I això ens desconcerta perquè no forma part del que nosaltres entenem com la nostra personalitat. I les altres limitacions, les que ens haurien de definir, no les trobem. Aquí no trobem que creixem. I això ens genera aquest punt de fredor que jo crec que ens costa... vaja, a mi he de reconèixer que a mi em costa analitzar-ho fredament, perquè no sé si això forma part del procés ja i del pas següent ens trobarem una sorpresa, o si és que amb el que tenim haurem d'anar navegant així, diríem que fins que algú digui el contrari, és a dir, que ens haurem d'acostumar a navegar així. És que, no, és que ja tampoc no descarto.
És evident que si tens Pedri, Gavi, pots fer l'11 que va jugar contra la Madrid de la Supercopa, tens més possibilitats de fer bones passades, ser més precís, dominar els partits en moltes més fases. És evident. El que passa és que aquesta diferència, quan són els 11 escollits i hi ha els complements, és massa... notòria, es nota massa quan el Barça no juga amb els bons. Jo crec que s'hauria d'exigir que un equip sense els 11 titulars jugui una miqueta millor i se la passi amb més seguretat.
Hi ha temes a celebrar, hi ha qüestions que hi hauria seguidors, i potser hi ha seguidors del Barça que avui ara potser ens escolten i s'enfaden amb nosaltres. El Barça quantes porteries a zero ha deixat aquesta temporada? Això era impensable abans. És a dir, defensivament és que estem vivint una transformació, és a dir...
Sí, per això jo et deia quan l'1-0, positiu o negatiu. El que passa és desconcertant, però...
Sí, depèn del gust subjectiu al final positiu del futbol de cadascú. Hi haurà qui pensi que disfruta veient com el Barça defensa. La veritat és que jo l'altre dia ho vaig dir el tot. Costa, és potser una mica simplificat, però hem passat de tenir un Barça marcat pels migcampistes en època Guardiola, amb el Xavi, Iniesta, Busquets, a un Barça marcat pel trident, amb el Neymar, Messi i Suárez, a un Barça marcat per la defensa amb Koundé, Araujo, Christensen.
21 porteries a 0 en 38 partits aquesta temporada.
I Ter Stegen, si vols, hi afegeixo, que és amb diferència, és el millor que té el Barça aquesta temporada. El primer terç.
I jo crec que la gent ha d'aprendre a gaudir una mica més d'això, perquè al final...
Però en sabeu, però, també,
no oblidem que avui s'ha guanyat, que l'altre dia també es va guanyar, i a vegades sembla que no s'hagin...
Sí, sí, jo també ho crec.
Que a vegades això sembla que s'hagi perdut, perquè la setmana que hem tingut amb el debat de l'estil, dius, ostres, i veient com està l'equip, veient el context, veient que venies de caure a l'Europa League, de perdre contra l'Almeria... i amb totes les baixes que tenies, guanyar el Bernabéu, que ara estiguem amb el debat de l'estil, dius, home, jo crec que s'ha d'aprendre a gaudir una mica de les coses bones, pues que, i si en, pues aquests, no diem, no en diem... aquestes setmanes és la defensa, doncs és la defensa, i millor això que res.
No ens diem Chiellini, que era un senyor que celebrava refusos defensius com si fossin gols.
És que el Barça no ha celebrat mai, ni s'ha sentit orgullós mai de ser un equip defensiu.
Exacte,
i, de fet, molts altres tècnics, quan se'ls ha criticat, ha estat precisament per no anar a l'atac o per no tenir un equip que creï joc i que ataqui.
Controli, que
I
domini.
No ho defensi. Des de quan hem celebrat tenir bones defenses?
Però el Barça no fa 38 partits que no va a l'atac. Una altra cosa
no,
és que...
No, però jo vull dir que ara no això de que... però les expectatives o que hem d'aprendre a gaudir de tenir una bona defensa.
Laia, jo dic que s'ha d'aprendre a contextualitzar les coses i que tu, quan estàs sense Pedri, sense Gavi, sense Lewandowski, aconsegueixes guanyar el Bernabéu, doncs...
Sí, el Bernabéu,
i de la setmana que hi ha hagut sobre l'estil, dius, home, doncs és que hem de contextualitzar les coses i mirar com està aquest equip ara mateix. I si en aquells moments el Bernabéu el que millor tenies era la defensa, doncs és que s'ha notat, i està bé, també.
30 minuts amb 10 contra 11 tampoc pots fer una altra cosa. Has de defensar-te bé.
Sí, però ja els 50
i els 60 anteriors...
Jo crec que no ens acostumarem mai, però la dada de 8 gols en contra d'aquesta temporada, jo crec que aquesta és una brutalitat.
A la Lliga.
A la Lliga.
8 gols en Lliga i quantes porteries a 0?
18.
És que ens sembla una brutalitat, això.
Canaletes.
Però no, això no et fa gaudir, la gent... O sigui, com hem gaudit del futbol del Barça?
No ens acostumarem a això, ni ens agrada això. Però que aquesta dada és brutal.
És molt bona.
És una dada molt bona, però jo crec que en el Barça aquesta dada, si no va acompanyada o no va compensada pel que normalment ens ha agradat, que és passar-nos-ho bé a l'altre costat, marcant gols i dominant, costarà que sí, o sigui, és evident, és que és objectiu, que és bona.
I d'aquests 8 gols, 3 ens el fa el Madrid, Sí, 3 en un partit.
Mira, bé, potser serveix per créixer.
Feu una pausa, que sentirem unes reflexions qualificades.
Bona tarda a tothom. Benvinguts a la roda de premsa al tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Catalunya Ràdio. Ricard.
Bona tarda, Xavi.
Bona tarda.
Avui que ho has vist una mica més elevat i, per tant, probablement amb més perspectiva. Per què creus que a l'equip li costa tenir més govern dels partits amb la pilota? Perquè sí que hem vist alguna fase després de l'1-0, o fins i tot després de l'expulsió hi ha hagut moments que l'equip ha tingut la pilota i ha estat ordenat, però per què no té més continuïtat en una cosa que és natural, al Barça, a la teva idea, a la dels jugadors escollits en principi?
Sí, bé, en primer lloc es pateix molt més a dalt i es veu millor, això sí, però intentaré no protestar més perquè ho passes realment malament a dalt, no? No et pots comunicar, veus molt millor les coses des d'una perspectiva més elevada. Bé, el que ens falta és entendiment del joc, moltes vegades. L'espai està generat moltes vegades i donem el pas enrere quan és pas endavant. El Balde, per exemple, que és molt jove, ha d'entendre que avui era potser l'home lliure a l'esquena del Folquier, moltes vegades no el trobem. No el trobem perquè el passador ja no el troba, ja no el busca, juguem primera línia i hem de jugar segona. Bueno, tot això és del model de joc, que moltes vegades surt bé, d'altres d'altres surt malament. Avui no ha sortit tan bé com en els altres partits, però bé, estem en un moment general que arribem justos als partits, arribem justos, lesions, també ja comença a haver-hi un pèl de fatiga, però aquests partits s'han de sentenciar abans. Jo crec que si fem el 2-0 l'equip ja es deixaria anar, jugaria millor, després jugues ja més tensionat i tot es complica, no? Una pena, perquè avui si haguéssim sigut efectius és un partit per guanyar còmodament i al final ens compliquem nosaltres, després reaccionem, som sòlids, som solidaris, som generosos, però bé, crec que hem de fer un passet més en el joc, no?
Hola Xavi, aquí al darrere Marta Ramon, en directe al Barça jugar RAC1. Et volia preguntar pel moment de prendre la decisió de xutar el penal, que el xuta Ferran, però també està en Superllà que la demana. Com es gestiona aquesta decisió, que sigui Ferran Torres, i en aquest sentit, com està ell? Perquè l'hem vist acabar el partit una mica moix.
Sí, no, al final són decisions nostres, de l'estaf, no? Hi ha un ordre, i avui ho tenien ells clars. Però bé, al final són sensacions, no? Moltes vegades m'havia passat a mi que qui tira la falta, no? Hi ha un encarregat, però al final el segon és el que està amb més confiança, en el moment aquest potser ho necessita. Bé, és un tema de comunicació, res més. Al final hi havien encarregats i és entre ells que han de parlar, però no té massa importància.
Hola Xavi, aquí Francesc Latorre, en directe de per TV3 i el Gol d'Esport 3. Et volia preguntar per aquesta acció justament, quina valoració fas justament de que Ansu Fati el demanés de tirar-lo, tot el que s'està parlant de...
No, bé, positiva, perquè al final ell vol marcar, ell vol ser important, bé, està amb una actitud bona, ha ajudat molt a l'equip, bé, en aquest sentit és positiu, i que hi hagi ganes de fer bé les coses, doncs això, si hi ha alguna notícia, en tot cas és positiva, que vol marcar diferències, que vol ser important, bé, content amb aquesta actitud,
Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez, Onda Cero. Has visto el partido con un monitor de televisión al lado. ¿Qué sensación te quedó cuando la jugada de Kessié y Fran Pérez, cuando el árbitro no pita penalti, pensaste que lo iban a revisar? ¿Qué te parece? Y en esos momentos, ¿qué viviste?
Bueno, he pensado que es un duelo y luego viendo la repetida creo que no es penalti. Creo que no es.
Hola Xavi, buenas, Elena Condis de la cadena COPE. Ahora hablabas del penalti. Después de fallar un sector de la grada, ha pitado a Ferran. ¿Qué les dirías? Y no sé si el cambio de optantes por sustituir a Ansu que a Ferran ha sido para protegerlo un poco. Gracias.
Sí, no, y al final los entrenadores pensamos en el equipo, ¿no? En ese momento hay que sacrificarse muchísimo, ¿no? En el trabajo defensivo, quedas con uno menos, hay que ayudar muchísimo en coberturas al lateral. Veíamos mejor a Ferran y a Rafa que a Ansu, teníamos que sacrificar a uno y al final ha sido Ansu. Es por el bien del equipo, no es para señalar a nadie, ¿no? Creo que Ansu ha hecho un buen trabajo e irá creciendo.
Hola Xavi.
Hola.
Buenas tardes, Josep Papel de Radio Nacional. Sin Pedri, hoy sin Gavi, sin Lewandowski, sin Dembélé, viendo el partido del Bernabéu, viendo sobre todo hoy al equipo después cuando os habéis quedado con 10, ¿se puede jugar de otra manera o tú ya estás contento con el hecho de que con todos los condicionantes el equipo sobre todo compita como compite desde atrás hacia adelante? Gracias.
No, competir sí, en eso estoy muy contento, la actitud, quedamos con 10 y defendemos bien, todo el mundo corre, trabaja para el equipo, pero sí, tenemos que mejorar en el juego, ¿no? En la construcción, en el entender más el juego de ataque, sí que tenemos bajas importantes en ese sentido, ¿no? Pero igualmente debemos mejorar, ¿no? Esta semana nos irá bien para trabajar, para descansar, para recuperar a gente. Hemos tenido partidos muy muy físicos, creo que el equipo le está costando últimamente, ¿no? Hay piernas cansadas, hay bajas, pero bueno, en este sentido nos irá bien descansar, pero tenemos que mejorar en el juego, hay que ser autocrítico. Los números son muy buenos, pero tenemos que mejorar en el juego, sí.
Hola Xavi, aquí.
Hola.
Bona tarda.
Bona tarda.
Adrià Veig, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Insistiendo en el tema del penalti de Ferran, por curiosidad, Ferran está por delante de Ansu en los lanzamientos de penalti y después también insistiendo en esto, que haya gente que le haya pitado, teniendo en cuenta que es un futbolista que lo ha pasado mal en algunos momentos y él mismo lo reconoció, ¿cómo le puede afectar en la confianza también?
No, la semana pasada le aplaudieron y le corearon el nombre, ¿no? Al final él no para de trabajar. al final lo importante, se puede fallar, el fútbol es un juego de errores, y hoy ha tenido el error del penalti, pero no lo vamos a crucificar por eso. Crucificaríamos si no trabaja, si no defiende, si no corre, si le falta actitud, pero chico, Ferran en eso es un ejemplo, y puede fallar, como cualquier persona humana.
Hola.
Hoy había una lista y ellos lo sabían, pero se puede comunicar perfectamente para ver quién está en mejores condiciones, por eso ha habido comunicación. Ansu, me alegro que esté atrevido también para chutar el penalti, y al final han decidido ellos en el campo.
Hola, mister. Aquí atrás Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Me gustaría preguntarte por el cambio de Frenkie en el descanso, si simplemente es por descanso, después de todo el tute que se lleva estas semanas, o si tiene alguna molestia. Gracias.
Tenía una molestia en el isquio, ya acabó muy fatigado en el Bernabéu, por eso digo que llegamos muchos futbolistas justos de piernas, y nos irá muy bien descansar esta semana. Y nada, no hay lesión, es decir, son molestias, pero que podían ir a más, y hemos preferido ser precavidos.
Hola, Xavi, bona tarda. Aquí, a la teva esquerra.
Hola, ¿qué tal?
David Ibáñez, de Mediaset. Quizás lo mejor, viendo el juego, lo que tú decías, la autocrítica que hay que hacer, que hay que mejorar, son los 10 puntos que ahora le marcas de distancia al Real Madrid antes de que empiece su partido, ¿no? Eso es presión y es un golpe encima de la mesa de que estáis ahí vivos también.
Sí, no, si el resultado es súper positivo, está claro, ¿no? Hemos ganado, que era el primer objetivo. Luego es verdad que tenemos que mejorar en el juego, hay que ser autocríticos, pero por eso digo que llegamos también para encontrar argumentos, y llegamos justitos estos partidos, ¿no? Hoy hemos llegado fatigados, también mentalmente, llevamos mucho partido en pocos días, y por eso digo que nos irá bien descansar y desconectar esta semana.
Hola, Xavi, Víctor Malo de Culemanía, aquí delante.
Hola.
La defensa es el arma más fiable que tiene ahora el Barça, y ¿qué cambia? Hoy ha vuelto a los tres delanteros puros. ¿Qué cambia el sistema? ¿En qué gana y en qué pierde el Barça con tres delanteros puros o cuando juega con cuatro centrocampistas? Gracias.
Bueno, con cuatro centrocampistas ganamos en lo que llamamos siempre nosotros pulcritud en el juego, menos pérdidas, más control, más entendimiento del espacio y tiempo en el centro del campo. Los tres delanteros nos generan más ocasiones, están más cerca del área, pero bueno, las dos alternativas son muy buenas, ¿no? Creo que estamos sólidos en defensa, sí, es un aspecto que hemos mejorado mucho desde nuestra llegada, y bueno, tenemos que mejorar en el aspecto colectivo, en ataque, ¿no? En el juego, en la construcción, en entender cuando hay que atacar espacios, en eso tenemos que mejorar, sí.
Buenas tardes, Xavi, ¿qué tal?
Hola.
Llegas para el 10 del Barça. Hoy el Barça seguramente ha sufrido menos con 10 jugadores que con 11. ¿Cómo valoras ese rendimiento del Barça en bloque bajo, bloque medio bajo, a pesar de que no sea el registro que más te guste? Gracias.
Bueno, quizá cuando estamos con 11, quizá no estamos tan solidarios, tan generosos, no estamos tan tirados atrás. Hay más espacio en la espalda de la defensa, y en cualquier situación a la espalda, pues es un peligro, ¿no? En el bloque bajo, lógicamente, hay más cobertura, estamos más juntitos dentro del área, nos han centrado poco, nos han generado muy pocas ocasiones de gol otra vez, pero preferimos jugar en campo contrario, tener el balón y ser más dominadores del juego con balón.
Hola, Xavi, aquí, buena tarde. Nacho Jerez de Más que Pelotas. Primero de todo, enhorabuena por la victoria. Antes comentabas de que quizás se debería haber buscado más la espalda de Fulquier con Alejandro Valde. Quería preguntarte si crees que con esta forma de jugar, sobre todo cuando jugáis con los cuatro centrocampistas, hay demasiada dependencia de Valde en ese sector izquierdo, que quizás debería participar y tener más incidencia un extremo como tal. Gracias.
Sí, no, y hoy teníamos también el uno contra uno de Rafa, juego por dentro para buscar a Sergio, para buscar a Ansu cuando venía. Bueno, nos ha costado, nos está costando la construcción del juego, generar, pero yo creo que es un partido que, si analizamos, si haces el 2-0 otra vez, que nos está pasando, prácticamente se sentencia todo y estás más tranquilo, pero al final nos hemos complicado nosotros mismos otra vez.
Marc.
Aquí, Xavi.
Hola.
Jugones, tú que siempre has sido muy autocrítico, hoy estás siéndolo también, y en una semana en la que se ha hablado mucho del cómo se ganó en el Bernabéu, no sé si te quedas satisfecho por los tres puntos, por la importancia de seguir manteniendo ese ritmo en la liga, y si lo mejor de hoy han sido eso, los tres puntos.
Sí, los tres puntos, luego que hemos estado generosos, solidarios, que hemos generado ocasiones, que hemos tirado de fuera, que hay que generar más cosas, que hay que entender dónde está la solución en el partido en ataque. Hoy nos ha costado en la primera parte. tenemos fases muy buenas y otras no tan buenas. Creo que tenemos que ser más solventes, ¿no? Tener más continuidad en el juego de ataque.
Hola, Xavi.
Hola.
Toni Somartí de Relevo. Volia preguntar-te per la sensació, si tens la sensació que se li estan traient mèrits a l'equip. L'altre dia es va parlar molt de la possessió, avui s'està parlant molt del possible penal de Kessié, de la discussió en el penal. Tens la sensació que un equip que encaixa tan pocs gols a Lliga, que està líder provisionalment a 10, mereix una mica més d'elogis, que sembla que sigui fàcil i que s'està intentant desprestigiar el que s'està fent en Lliga des d'alguns sectors?
Bé, tornem al debat d'ahir, no? Que parlàvem de que el Barça és el club més difícil del món per això, perquè a part de guanyar has de convèncer i has de ser molt superior al rival, i el llistó està així. El llistó està així, ho vam fer anys enrere i ara el llistó és aquest. Però bé, nosaltres ens posem el llistó de l'any passat. L'any passat no competíem, aquest any competim, estem millorant en moltes fases del joc, en moltes facetes, en defensa, en atac, en estratègia. Estem millorant en moltes coses, no? I la nostra comparació és amb l'equip de l'any passat, no amb el Barça, amb el millor Barça de la història. Està bé ser exigent, però fins a cert punt.
Hola, Xavi. Aurora Fuster,
hola.
Principal. La sortida de Frenkie de Jong, tenint en compte l'important que és per al vostre mig del camp, pot haver fet que el Barça s'hagi replegat més a l'àrea? Gràcies.
No. Ens hem replegat perquè hem quedat amb 10 homes. No, jo crec que els primers minuts de la segona part hem estat prou bé, no? Crec que ho deia aquí el teu company. Llavors, hem estat bé. El problema ha sigut no fer el penal, no marcar l'Ansu que ha anat al pal, i allò és pràcticament sentenciat el partit, no? A partir d'aquí, l'expulsió del Ronald canvia totalment la dinàmica del partit i ens hem hagut de defensar.
Sí, bones, Xavi, aquí a la teva dreta. Pol per dir Atlètic. Si no m'equivoco, és el teu partit 50 en Lliga, 37 victòries, 5, 6 derrotes, 118 punts. T'ha sorprès alguna cosa de ser entrenador del Barça?
Bueno, l'exigència, que és ser entrenador del Barça, sí. Ja he dit moltes vegades que és desagraït, és desagradable, moltes vegades. Hi ha molta crítica, et jutgen a diari. És difícil. Jo sóc molt culer i tinc la sensació a vegades que falles a la gent. I això és complicat de gestionar. Però bé, sóc bastant fort mentalment. M'hi heu fet vosaltres com a jugador, ara com a entrenador, el que em posin per davant, però bé, intentaré que el culer estigui orgullós sempre.
Sí. Aquí, Xavi. Hola, Xavi. Jordi Gené, Televisió Espanyola. Te quería preguntar, Araujo con su expulsión quizá haya evitado el gol del empate, pero a un precio muy alto, ¿no? Puede que, bueno, seguro se va a perder el partido San Mamés, y con Christensen también lo hemos visto muy tocado, que llegaba, quizá hubiera sido un día para cambiarlo, pero por las circunstancias no ha podido ser, llega la defensa mermada a San Mamés, ¿no?
Sí, sobre todo por Ronald, está claro, ¿no? Es un gran líder para nosotros, es un corrector, es un defensa extraordinario, y ahora no lo tendremos en Bilbao, es una baja sensible, y vamos a ver si esta semana, que es semana larga, hasta el domingo no jugamos, pues recuperamos a gente, vamos a ver. No, de Andreas estará bien. Hoy ha hecho un gran esfuerzo, estaba todavía mermado por ese tobillo, pero yo creo que estará bien para Bilbao.
Hola, Xavi, ahora sí.
Hola.
Juan del país. Es el octavo triunfo 1-0-0-1 de la temporada. ¿Te deja tranquilo por la seguridad defensiva o te deja más insatisfecho porque se deberían marcar más goles?
No, quiero marcar más goles y creo que generamos ocasiones suficientes para marcar más, pero se está dando así. Es una pena porque creo que el equipo se merece más en muchos partidos, pero al final ser solvente atrás también nos está dando muchísimas cosas, ¿no? Pero hay que hacer más goles.
Gracias, buenas tardes.
Doncs, Xavi, que ara parlarem de les seves reflexions, però que podria estar perfectament al debat del tercer temps, eh?
Totalment, sí. Totalment.
Podria ser un tertulià més de l'equip.
Sí. I estaria d'acord...
Amb tothom.
Amb els que som crítics.
No, és que m'he apuntat algunes frases que han sonat a la tertúlia prèvia i per tant, sí, que vull dir que estaríem molt d'acord. El que falta saber és com es resol això. Però ara en parlarem, abans triarem el millor, va.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor d'aquest Barça 1, València 0. Bernat Coll.
Doncs De Jong.
Xavi Campos.
Rafinha.
Albert Mora.
Rafinha.
Marc i Carles.
Rafinha.
Laia.
Rafinha.
Bernat Soler.
Rafinha.
Ricard.
Busquets.
Mireia.
Rafinha.
Anaïs.
Busquets.
Els oients han votat a Rafinha, tot i que ha estat bastant també empatat amb Christensen. Per tant, tenim claríssim avui Rafinha.
Bé, Rafinha, doncs, el millor, Bernat?
De Jong, que ha fet molt bona primera part, sí, eh? 45 minuts ha deixat molts detalls com per votar-lo avui.
Per això l'ha escollit, clar.
Doncs Rafinha jo crec que ha premiat pel gol, per alguna altra acció destacada que ara mateix no sóc capaç de recordar, però que em sona que ha passat.
Ha fet un túnel a la primera meitat.
Sí.
Pel gol, bàsicament, ja.
I bàsicament pel gol. No, la veritat és que jo crec que ha fet una primera part, diríem, recuperant una mica la versió bona del Rafinha, el que passa que és un jugador que s'eclipsa, no? I a la segona meitat...
S'evapora, sí.
S'igualeix, com has comentat, eh?
La caipirinha, quan perd el gel...
La caipirinha, exacte, sí, es desfà el gel i allò sí. queda una aiguaxirri que no es pot veure. Molt bé. Doncs de seguida recuperarem també la presència del Ricard aquí per fer la tertúlia amb l'Anaïs Martí. Bé, Xavi, jo volia pedir-me matar un tema perquè així no ens allargarem i segur que, a més, el Ricard agrairà que ho esbandim ràpid. El tema del penal... de Kessié, el suposat penal de Kessié. Xavi ha dit que no l'ha vist. Jo he tornat a veure la jugada i cada cop que la veig no ho tinc clar i crec que això ja és element suficient com perquè si no està prou clar el VAR ni tan sols pugui debatre-ho, no?
És a dir, el Bernat, un moment, sobre això què diu Baraja? Exacte, Mireia.
El podem sentir, ha parlat sobre la disparitat de criteri.
Después hemos podido verla y yo creo que hay un contacto. Evidentemente la valoración es que hay un contacto y luego la interpretación pues es la que ellos deciden, que no es acción de penalti. Es que hay una línea muy delgada entre el acertar o el equivocarse, ¿no? Entonces lo que sí me ha sorprendido es que no haya valorado la posibilidad al árbitro de venir a verlo como pasó el otro día, ¿no?
Albert, al VAR li ha de dir a l'àrbitre que vingui a veure-ho si ho veu que és un error flagrant, oi?
Exacte, o sigui, el que diu Baraja no és el que preveu el protocol del VAR.
Home, és una evidència que l'àrbitre els ha dit, veig que hi ha contacte, no n'hi ha prou.
Exacte, i això ho ha fet d'una forma ostensible i clara sobre la gespa. Si el VAR detectés que hi ha una falta que l'àrbitre no ha vist o li diu, escolta, ho has vist bé això perquè li fum una puntada i a tu et sembla que és un petit toc que no n'hi ha prou, aleshores sí que podria intervenir.
És a dir, que ho ha valorat ell, ho ha valorat el camp i per tant el VAR no li descobreix cap escena nova.
Exacte.
Simplement que aquella escena ja l'ha valorat ell.
Exacte.
I ha considerat que no era penal.
I a més, diré...
Xavi que... també ha dit que no era penal, eh?
Molt contundentment, sí.
I a més, no és just comparar el penal que li han xiulat al València amb el del Barça, perquè el del València és claríssim i el del Barça és
interpretable, no?
Sí.
No, ja està molt bé interpretar-lo al camp. Sí. Perquè nosaltres per televisió, clar que veiem contacte. Llavors per televisió, el VAR i tot això...
És. O sigui, ningú diu que no hi hagi
però
contacte.
Però no tots els contactes són falta.
Correcte,
falten,
correcte.
La deriva del futbol, tots els contactes acostumen a ser falta i molts d'aquests contactes acaben sent targeta groga.
Sobretot si es revisen el VAR, oi?
I tant. Per això l'àrbitre ha de valdre la interpretació seva del... Si ho ha vist, la interpretació seva dintre el camp.
Exacte. Una cosa que no li he preguntat al Marc, que crec que l'ha donat a les dades, la possessió de localització com ha acabat? És un altre dia perquè tinguis apuntat allà i subratllat o no?
Sí. Dius el global del partit?
Sí.
Doncs hem acabat amb el 54% de possessió pel Barça.
Sí.
Que això és la quarta pitjor possessió de la temporada.
Sí.
Empatada amb el Bayern a fora.
Sí.
I el 54% del temps a camp propi. És a dir,
s'ha tornat a jugar més a camp propi, eh?
Sí, és a dir, un 46% del temps a camp rival, que és la cinquena pitjor de la temporada.
Sí, ja ens hem acostumat una mica. Són 5 partits, doncs, que hem jugat més a camp propi que a camp rival? O n'hi ha algun més?
Que hem jugat a camp propi que a camp rival?
Sí.
No, n'hi ha més.
N'hi ha més, eh? Bé, un dia ja ens ho explicaràs, no ve d'aquí, però vull dir que
ja... Menys de 10, però entre 8 i 10.
Bé, perquè ja no és una novetat.
El del United va ser un d'ells, Marc, ho tens aquí a prop?
A fora o a casa?
On vulguis.
A fora, sí.
Doncs mira, saps què fa el United avui a fora?
Què fa?
Per 6-0 contra el Liverpool.
No, perdona.
Déu-n'hi-do.
6-0?
1-0 al descans.
Han expulsat a 3 o...?
No.
És que el Liverpool està preparant la remuntada del Bernabéu.
Perdona un moment, el Liverpool perd 2-5 amb el Madrid... i el Liverpool guanya 6-0 al United.
No és una regla de 3.
No, el Barça guanya al Madrid, però no guanya al United. No entenc res.
Que senzill seria, eh? Que senzill.
Mare meva, però és difícil d'entendre aquesta golejada, aquest moment, United.
Però que hi ha hagut accident. No, hi ha hagut algun accident.
7 rematades entre els tres pals, 6 gols. I, i domini, evidentment, eh? Però en tot cas...
La cara d'en Hag és un poema, eh? També.
Home, clar.
Mira, ara Xavi surt a jugar a futbol amb els seus fills aquí al Camp Nou. Després de respirar fons, haver fet la sala de premsa, la roda de premsa.
Sí, sí, doncs ho ensenyarem.
Sí, sí, bé, amb els seus fills hi ha molta més gent, Vull dir que poden fer un partidet, ara. Però vaja, nosaltres continuarem al tercer temps. Que jo tenia apuntades coses, per exemple, que ens falta comprensió del joc, que avui Valder a l'home lliure, que no ataquem els espais quan toca, bé, algunes coses. Que arribem justets als partits, que hi ha cansament, i que hem de fer un passet més en el joc. O sigui, podria ser un tertulià més, no? Vull dir que hi està d'acord.
Ens falta comprensió del joc. És veritat que el futbol ha evolucionat molt, i ara trobar la possibilitat de jugar amb algun company pròxim, amb una passada més o menys fàcil, cada cop és més difícil. Però és que moltes vegades l'home lliure, clar, el teu rival te l'allunya de la zona on hi ha la pilota. Valde, per què? Perquè moltes vegades sortien per Araujo. Valde ocupa la zona de l'extrema esquerra i, clar, el deixen lliure i ara hem d'atacar. Però una passada de 40 metres no és fàcil de fer, tampoc.
No, home, però el tema està que ell no veu el problema en què la pilota arribi allà, sinó que l'equip interpreti on té l'home lliure, que interpreti on té els espais, o sigui, ell parla d'aprenentatge, de comprensió, de...
Feia dies, que no deia...
Sí o no?
Això al principi sí que parlava molt de que els jugadors no l'entenien, no?
La pregunta és per què l'equip no té tanta continuïtat o no se sent reconeixible, que era el que discutíem just abans de la roda de premsa.
Per què no és el titular?
Mira, parleu de titulars suplents?
Informes interns.
Ai.
Avui, a la TDT, desclassifiquem un altre capítol dels informes interns que té l'equip tècnic del Barça. Avui us portem material sobre Kessié. L'africà ha estat titular en 5 dels últims 7 partits i la seva presència dona continuïtat a la idea que a vegades és complicat suplir els titulars. Els tècnics del Barça saben que l'estil de De Jong, de Kessié, és diferent. És, de llarg, el migcampista que menys passades endavant fa de l'equip. Són 16 per partit, la meitat que Pedri, Sergio Roberto, i un terç que De Jong i Busquets, per exemple. Tot en una projecció a 90 minuts. Són dos estils diferents, entre suplents i titulars.
Kessié és el migcampista que menys passa cap endavant.
I avui, en 45 minuts, ha perdut 5 vegades la pilota.
Són mortes, ha perdut 5 sabes. Pilotes.
Sí? Per cert, coi.
7.
Mira la tele.
7. El 7è del Liverpool.
El 7è del Liverpool?
Firmino.
Bona
quin minut?
El 88.
Però això és històric, que el Liverpool li clavi això al United. Escolta, el Liverpool no cal ni que classifiqui per la Champions. El seu títol l'ha guanyat avui, eh?
Sí, però si passa quarts de final no estarà malament de la Champions.
Sí. I Tenaja s'endú un bon clatellot a la cara.
A 3 punts de la Champions queda el Liverpool de moment.
A mi em fa la sensació,
què,
més enllà de que si ell, el Dream Team, vaquero, sempre passava cap enrere i era una de les claus del joc col·lectiu del Barça. O sigui, que la passada enrere té mala premsa, però no sempre és dolenta, perquè et dona molta circulació i rima. A mi em fa la sensació que aquest Barça es passa poc la pilota.
Es passa poc la pilota.
Sí, hi ha poques passades, hi ha poca freqüència de passada.
Perquè no entén el joc, els futbolistes no entenen el
joc. A mi em dóna la sensació que sense Pedri ni Gavi el joc interior es perd totalment. És a dir,
l'Anaïs deia això, no? Que faltant els titulars potser faltava comprensió del joc.
Pues que hi ha una diferència massa abismal entre el qui és titular al centre del camp de qui és suplent. És a dir, els titulars estem parlant de Gavi i Pedri.
Les categories del mig camp estan massa delimitades,
Sí,
Maria?
Un Gavi i Pedri podríem parlar d'un notable ben alt i els suplents un 5 justet. Llavors, jo no sé, en un Barça que el que vols és crear joc i, com diu el Xavi, que l'entenguin com era el seu joc, que tots recordem a Xavi Iniesta, no són que sí, no és aquest estil de joc.
I Maria, avui ho ha recordat també, Xavi, perquè ha dit que el llistó és el millor Barça de la història.
Exacte.
Però és que ara cal ser molt més realista i que el llistó és ser millor que l'any passat on no es competia.
El llistó és l'any passat.
M'ha quedat clar que hem de rebaixar les expectatives i que Xavi les rebaixa. Aquesta frase me l'ha apuntat.
Sí, no?
Comparar amb l'any passat, no amb el millor Barça de la història. Tant... Llavors, tots els debats que fem, doncs, que xapem la paradeta, perquè és que realment ara mateix ens ha dit Xavi el que hem de fer,
però
comparar amb l'any passat.
Però aquest llistó, l'has pujat, ja l'has saltat. No vull dir que
el de l'any passat.
Vull dir que ja som on toca, segons ell.
Jo crec que Xavi íntimament ha d'estar frustrat veient com juga el seu Barça. Ho ha d'estar, perquè ell és el paradigma.
No se n'amaga, eh?
No, no se n'amaga. Ell no està eufòric, ell no, no, està, ell no, no, no treu pit.
No
treu
pit. Però sobretot, Bernat, ell, quan, ell sobretot és autocrític. Quan veus que sí que hi ha moments en què ho has aconseguit, perquè tenim, o sigui, aquesta temporada el Barça ha fet bons partits. I doncs no ho sé, ara em ve al cap que... la final de la Supercopa contra el Madrid.
Sí, sí,
vull dir, tu ho has tingut, això. Pot, vull dir, sí. Ho saps fer.
Però tot està encara agafat.
S'han d'ajuntar mil històries que et passi aquell dia.
Bé, continuïtat, el que
però vull dir que tinguis els titulars que molt més enllà quan veus que el teu equip, que ja ho ha fet, no és capaç de donar-li continuïtat.
A mi una cosa de Xavi que m'agrada, que és que no se n'amaga, ni ho dissimula, ni disfressa, ni diu, escolta, mira la classificació, mira quants partits de zero. O sigui, que ell, per això dic que podria haver estat aquí en aquesta conversa, i arribaríem a les mateixes frases i a les mateixes reflexions, justament ell, quan en valora des de la crítica, des de que no entenem prou el joc, que si val de això avui, que després contextualitza, arriben els jugadors cansats, que està dient la plantilla està sent molt curta, que va en la línia del que va passar a Old Trafford i de l'aire que té no jugar a Europa League, tenim tota la setmana neta, ha dit quatre vegades, hi ha un punt de context, però hi ha un punt d'insatisfacció.
I ell deu també tenir una mica de conflicte intern, perquè al final els jugadors, quan es fan entrenadors, el punt resultadista, el punt de la supervivència també el tenen, i deu pensar, bueno, però estic líder, no m'estan fent gols, estic a les semifinals de la Copa guanyant el Camp del Madrid. Però tot això, si després ell ho analitza en fred i veu el que està veient al camp, que no li ha d'agradar, i bueno, és que ho dic jo, és que ho diu ell...
Ara, la pregunta és com es resol? Yeah. Quin és el tema? Què és el que falla? El missatge no arriba, els jugadors no el perceben, no tots poden percebre'l i executar-lo, perquè la diferència de qualitat, com diuen la Maria i l'Anaïs, és molt alta entre titulars i suplents. Que, clar, ell deu tenir aquí un diagnòstic sobre per què el que per ell és tan important, i ara ja fa un any i mig que hi és, els jugadors encara avui arriben i no entenen prou el joc com per desenvolupar allò,
Ricard,
que han de desenvolupar.
Tu creus, i la resta, evidentment, creieu que aquest Barça juga molt en curt?
Que juga...
Que la base del joc del Barça és la passada en curt?
Home, si veiem el partit de la final, per exemple, l'Arabia Saudita contra el Madrid, sí.
Sí.
Jo ara
diria
que no.
I en general...
Jo diria que no.
Jo tampoc. Per mi, aquí... és un dels quès que l'equip a vegades s'expressa amb...
Que és massa vertical,
sí,
vols dir?
És, a mi em recorda una mica el Barça de Rijkaard, la veritat, i tu ho has comparat amb la diagonal de Marques...
Sí, alguna sortida.
D'acord? Clar, aquí és una qüestió de gust personal. A mi m'agrada més relacionar-me amb el company que tinc més a prop i saltar-me alguna línia de molt de tant en tant.
Ja. Però jo el que et vull dir és que ell no et defensa el que estan fent. Aleshores, no, el que
és
vull
un
dir...
dia puntual que estigui passant, que, ja, que són imprecisos.
Sí, però no és un dia puntual que ell no t'ho defensi. O sigui, el que jo vull dir és que hem tingut molts entrenadors que podem discrepar sobre això, no? De dir, ostres, per exemple, hosti, és que no hi ha prou passades en curt, tal, i ells et poden dir, sí que n'hi ha, perquè tal, i perquè canviem l'orientació... O sigui, et poden donar arguments. Però és que Xavi no està satisfet del que veu. Si només diu que falta fer un pas endavant, és a dir, que per tant li estàs valorant una obra de la qual ell no se'n sent orgullós. Per tant, potser ell et diu, no, és que no ens la passem gaire, no ens la passem prou en curt. Per això he posat un quart migcampista, et podria dir. Perquè justament si poso el tercer davanter he de jugar més vertical. Per tant, vol dir que potser esteu d'acord com estàvem d'acord abans. El que passa és que ell no aconsegueix transmetre o que es realitzi l'obra tal com la té prevista. O sigui, si jo ell el veiés conforme, satisfet i convençut, et diria, bé, és que això és el que vol ell, no ens posem d'acord, perquè a nosaltres ens agradaria una altra cosa. No, no, és que ell això no li acaba d'agradar? No està content?
Jo crec que la solució per ell, el que ell pensa, jo crec, és que necessita...
Més jugadors.
Més qualitat.
Però això és massa fàcil, Bernat.
Sí, però... Jo crec
tu tens el que tens i a partir d'aquí has d'intentar fer créixer l'equip.
Ja, però... Pensa que l'any passat ell privadament parlava que no li servia el 60 o 70% de la plantilla.
Jo no m'allunyo gaire del Bernat. Jo crec que ell també té aquesta convicció.
Ha canviat, home, li ha millorat molt, però potser no prou. Ell, recordem que se li va escapar allò a principis de temporada que li havia faltat un fitxatge, que era el de Bernardo Silva.
Sí, però amb un jugador només la temporada del Barça seria diferent a nivell de joc. A mi...
No, perquè el llistó el va pujant temporada a temporada. Sí. O sigui, no, no, per, pel que ha dit avui, no, no, fa un salt, no vol fer un salt de qualitat de tres graons.
I potser també perquè es pensava que els fitxatges nous li respondrien d'una altra manera. Vull dir, quan va arribar... Ara parlàveu de Kessié, per posar un exemple. Uh-huh. Quan va arribar Kessié es parlava de que era un futbolista diferencial, li encantava, li entusiasmava, ara el segueix posant, però està clar que Kessié... Vaja, jo crec que no... Ja penso d'entrada que no era un futbolista que es pogués adaptar al futbol del Barça i al que li agrada a Xavi. Però és que ho acabeu de dir ara mateix amb dades. Si tu vols jugar d'una manera, hi ha futbolistes que no et quadren amb aquest estil. I crec que ell doncs, potser es pensava que hi havia futbolistes que donarien una mica més... I no és el cas.
Doncs està posant partit sí, partit i també.
Sí, sí, que aquesta és l'altra pregunta. De dir, què passa, per exemple, no m'agrada alimentar hypes ni eufòries, però avui tenies a Pablo Torre a la banqueta.
Què passa amb Pablo Torre? Aquesta és una altra gran pregunta que et repetim i no tenim respostes.
Que quan ha sortit tampoc no ha guanyat cap pilota d'or.
No el deu agradar com un s'entrena.
Exacte, jo crec que vaig més al dia a dia.
I no hi ha cap altre jugador al futbol base?
Que pugui ser un migcampista
apte. Que pugui jugar alguns minuts.
Passar-se la pilota.
Home, era Nico.
Passar-se la pilota, amb precisió. Sí.
Marc Casado va jugar un dia i no l'hem tornat a veure mai més. Jo no vull posar la responsabilitat.
Perquè és un mig centre molt posicional, no? I aquesta posició és la que tens més coberta. La que et falta és més la d'entrelínies.
Bé, però quan no ha jugat Busquets, hem hagut de posar-hi llavors a De Jong i baixar també que sí, no ho sé. Dic aquest nom perquè és dels poquets que hem vist, eh? Jo és que el Barça B no el tinc gaire.
Carles, tens alguna dada per emmarcar, per rematar?
Home, per emmarcar... Una que serveix per tu, que t'has estat donant compte sí. de que el Barça ha perdut 41 vegades la pilota, doncs el que més ha estat Koundé.
Koundé, eh?
Sí.
Bé, li perdonem.
Terrible partit de Koundé.
Però li perdonem. No?
Aquest sí que ha estat abominable.
Sí, aquest és veritat que és un dia com per oblidar, però...
Bé, ara, Araujo no jugarà setmana més per culpa de Koundé, sí, clarament.
Bé, no et preocupis que...
Però un moment...
Koundé haurà de fer d'Araujo a setmana més, li passarem la responsabilitat, l'examinarem així.
Però ara no creieu que Araujo ha fet bé?
No.
Per evitar una jugada de gol,
no,
jo crec que sí.
Jo crec que s'ha precipitat molt, que pensen una mica...
Anaïs diu que no.
Jo crec que sí.
Campos diu que no. Carles Domènech diu que sí. Tu què dius, Bernat?
Entenc el que diu el Carles, eh? O sigui, sí. podria estar d'acord.
Que li costa marcar el Barça, un empat també era...
Ara m'he perdut, jo.
Estem parlant d'Araújo.
Estava lligant el concepte amb Koundé i aleshores no tenia res.
Jo us dic una cosa. Jo crec que d'entrada no vol fer la falta, sinó que vol fer allò que fa ell, de posar el cos,
no?
Tal, i hi ha un moment en què se li invada les mans i ja no pot pensar.
Un altre central ex del Barça, Umtiti, amb el Lecce, perd al minut 66, Inter 2, Lecce 0, recordem, tanquem el marcador Anfield, Liverpool 7, Manchester United, 0 als marcadors de la jornada internacional.
Ja s'ha acabat, aquest, del Liverpool?
Sí, suficient.
I descans a Vallecas Rayo 0, Athletic Club 0.
Molt bé, doncs ara sabeu què? Ara teniu el tot gira, que a les 9 hi ha el Betis Madrid, eh?
Estem a 10 punts, per sobre,
sí,
eh?
Això, mira, sí que som un club peculiar, eh?
Perquè ara m'agrades.
No, perquè la roda de premsa, tant pel to de Xavi com el contingut de les preguntes, escolta, realment no semblava la roda de premsa del líder de la Lliga de 10 punts.
Jo firmo, paraula per paraula, la frase de Xavi, que és el club més difícil del món, perquè ningú fa el que fem nosaltres de debatre sobre el model, el sistema i si ens agrada més o ens agrada menys quan l'equip és líder amb 7 punts de diferència, en lloc més, però és el que tenim i hem d'estar orgullosos del que som.
Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
Jo sóc del RAC, perquè si jo o la meva família ens posem malalts mentre anem de viatge, estem tranquils. Ens envien un metge a qualsevol lloc del món, ens cobreixen les despeses mèdiques i ens compensen el viatge si hem de tornar abans. I tu, vols viatjar sense preocupacions? Festa del RAC des de només 41 euros l'any. RAC, hi som per ajudar.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
Avui ens cal més que mai tornar a treure la versió millor. Rafinha corre l'espai i amb el cap obre el marcador. Encallats, ens falta talent. A vegades massa ràpid, a vegades massa lent. Hem tingut 10 minuts després del gol. Fugaços, com el vol del Mussol. Reconec que he fet alguna capcinadeta, alguna estona. Aquest València patirà per no baixar segona. Seguim fatal, Ferran falla el penal. Condé no entrega bé i Araujo al carrer. Quina castanya, quin bunyol, quina mediocritat de futbol. L'actitud és l'únic que manté optimista entre tanta supervivència resultadista. Ens costa de concebre, però Xavi no té més remei que vendre'ns gat per llebre. Ritual amb tan poca qualitat individual. Deixar la porteria a zero és el que ens manté a dalt. Amb que si Ansu i Ferran no hi podem demanar futbol total. S'han apagat els fars. Calma, tothom. Quan tornin els titulars, sabrem on som.
Doncs mira, una bona frase per acabar, perquè ara ens espera Sant Mamés. Quan tornin els titulars, podrem posar exàmens i posar notes. Gràcies, Guillem.
Gràcies.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.